Benvinguts, benvingudes.
Benvinguts a tots i a totes.
Al nostre podcast de relacions conscients. Avui amb l'episodi de relacions familiars.
Relacions familiars, uau.
Uau, eh? Perquè aquí hi ha un ventall...
Molt ampli, no? Sí. Hem parlat amb gent, hem sortit al carrer, però hem vist, no?, que molt bé, molt bé, molt bé... Bueno... No? També hi ha
tot,
relacions de...
Al final, clar.
Sí. I relacions
diverses,
de... No tenim relació directament.
Són diverses com persones
que
hi som en el món.
Sí, sí.
Sí, sí. Després veurem, escoltarem aquestes opinions que hem aconseguit al carrer. Anem a començar per la primera part que, bueno, ens portaria, pues, a la primera relació que tenim cap a l'exterior, que podria ser els nostres pares, no? Continuant, pues, pels nostres germans, si
sí,
és el cas.
Sí, si és el cas.
Avis, i a partir d'aquí, fills, ja, filles,
tiets,
no?
Fills,
però,
sí,
bueno, els més directes podríem dir, no? Perquè tiets potser sí que en tenim algun tiet molt proper, que seria com el nostre, no sé, cosí, pare fins i tot, no? O podria passar com els avis. Jo conec de casos que no han estat presents els pares perquè estaven treballant i en aquest cas se n'han cuidat els avis o l'àvia.
Aquestes relacions normalment són molt habituals a Amèrica Llatina, no? Moltes, i sobretot de la gent immigrant que ha vingut cap aquí.
Però no cal anar-se tan
no, ja,
a fora,
no cal anar
perquè
tan lluny.
Jo, per exemple, em va passar que o sigui, els nostres avis a casa meva sempre ens van recolzar i sobretot jo tinc el record d'estar amb ells cada cap de setmana.
Yeah.
Però precisament va haver-hi un any que la meva mare, pues, va estar hospitalitzada i la meva àvia es va encarregar directament de nosaltres,
sí, sí,
visquent a casa nostra, dormint amb nosaltres cada dia. I llavors sí que era el meu avi que anava i venia, no? Perquè ell preferia dormir a casa seva. I bueno,
sí,
va ser una experiència també, uau, que em va marcar. Ens va marcar el meu germà i a mi.
Segur que si sortíssim i preguntéssim, no? Ostres, el paper dels avis, no?
Que important.
Que important, perquè molts, no?, han acabat fent de pares, com molt bé deies, no?
I ojo, que sí, em consta que ha tornat a ser molt important... des de fa uns anys cap aquí. S'ha tornat a recuperar molt la presència dels avis, perquè al final, o bé per feina, no?, o per qualsevol altra situació que no permeti la conciliació familiar, pues estan els avis.
Sí, no hi ha més remei.
Per recolzar els
Però
pares.
Però quants avis també hi ha? Que també hi ha, que diuen, ei, això és responsabilitat teva, tens aquí dos patufets que te n'has d'encarregar tu... Jo me'n vaig a viatge que m'acabo de jubilar.
Ja,
que et
també,
vagi bé.
I ben fet.
Sí, sí, però
perquè
costa
al final és la seva
també.
Vida.
Sí, però
clar.
També costa, perquè
sí,
tens
perquè...
els seus fills, nets...
Sí, i després el prejudici de que potser des de la pròpia persona no sóc un bon avi o àvia, què pensaran de mi?
Sí,
no
els estic ajudant, són els meus fills, filles...
O potser no, Potser no es fan aquesta reflexió, els
potser
importa
no.
Un pitu.
Sí, sí. Potser també... no hi ha aquesta consciència, i diuen, allà
no,
miro per mi i ja està.
O en aquest cas jo no faria servir potser la paraula consciència, sinó el no prejudici, de que al final tu estàs visquent la teva vida com vols i no és responsabilitat teva,
no,
això és veritat.
És veritat.
Però bueno, doncs sí, al final això resumeix que hi ha relacions familiars que són fàcils i difícils.
Correcte.
No?
Sí.
Bueno, començant per l'amor propi que tingui cadascú. Amb la família també, no? I...
Però també depèn de com t'hagin educat en aquest amor propi, no? Jo, que sóc mare, he intentat educar les meves filles perquè tinguin aquest amor propi dintre de la família. I en el meu cas, com a filla, no m'ho van inculcar. Era una altra època. Clar, en l'època que estem ara, penso que sí que no, nosaltres, no? Aquesta generació, sí que som capaces i capaços d'inculcar aquest amor propi quan tu estàs educant un fill. Penso que abans no hi havia.
Bueno, això. Hi ha de tot. Hi ha de tot, perquè després veus pel carrer, no?, mares o pares que estan cridant el seu fill al mig del carrer, que tu penses, Tu li parlaries així a un amic? O a algú altre? Perquè és com que neix la imposició inconscient. Sí. Sí. De jo soy tu padre o jo soc la teva mare.
I mano sobre teu i es fa el que jo dic i s'acaba. I punto, i que diuen les mares.
Exacte, sí, i punto, este y punto. I punto. O sigui, el nen necessita el seu propi... O sigui, que li parlis en el seu propi idioma.
Sí.
Com t'hagués agradat a tu que et parlessin de petita.
Sí.
No? Que en aquest cas estava jo pensant, clar, tu has tingut molt en compte això també perquè tu no tens germans.
Jo no tinc germans.
I com va ser?
Sempre he volgut tenir mare, jo vull un germanet, jo vull un germanet. I al final vaig dir, bueno, saps què, Anna? Al final també tot serà per tu, no? Quan ets petit, que dius, mires només per tu, que ets egoista, i dius, vamos, tot serà per mi. Clar, filla única, neta única, neboda única... Ha sigut difícil el meu camí.
Sí, perquè solitud?
He estat molt sola. Jo tenia segur que mínim volia tenir dos fills, mínim. Màxim no m'havia plantat, no, el Màxim sempre deia, tres com a molt, però mínim dos. Ha sigut molt dur ser filla única, però també m'ha ajudat per preparar-me per altres coses que han sigut molt positives a la meva vida.
T'has plantejat moltes vegades potser com hauria sigut la teva vida si haguessis tingut un germà o una germana?
Potser sí, en el sentit de poder jugar amb algú.
Clar, compartir moments.
He trobat a faltar això. No? De compartir amb algú. Per això jo dic, quan tinc una amiga molt, molt, molt amiga, no? D'aquelles que dius, uau, és com si fossis la meva germana.
Clar.
Però realment mai podré saber què és aquesta sensació. No? Per això, quan les meves filles es barallen, els hi dic, sabeu la sort que teniu de tenir-vos l'un a l'altre? Ja, mama, tu ho dius perquè no tens germans. I dic, és veritat, ho dic per això, però penso, tenen una sort?
Clar, perquè... Jo t'entenc, o sigui, tu des de l'experiència d'haver sigut filla única has idealitzat aquest tipus de relació.
Correcte, quan, per això no entenc quan alguna persona propera a mi, coneguda, el qui sigui, em diu, ui, sí, jo tinc un germà, però no ens parlem.
Com per exemple jo.
I jo penso,
exacte.
Uala, amb la sort que té un germà, i resulta que no es parlen.
Clar, o sigui, aquí ens endinsem en un camí que, clar, o sigui, partint de la base de que estem contínuament idealitzant les relacions,
sí,
ja sigui familiars, ja siguin sentimentals o d'amistat, perquè moltes vegades ens ha passat que tu entenies l'amistat d'una manera i quan ha passat alguna cosa... a tu t'ha sobtat, no?
T'ha sobtat i al final t'ha curtit per la següent amistat que se't presenti, que diràs, ah...
I sobretot que has qüestionat, has jutjat aquella relació, perquè tu no entenies que l'amistat era això, però és que al final no hi ha un manual.
No.
I a vegades pot passar que amb el teu germà no t'avinguis, pels motius que siguin. Jo, en el meu cas, és veritat que aquest amor no el vam respirar, no el vam mamar des de petits. Llavors, era com un... no un repte, però hi havia una rivalitat exacta entre tots dos, perquè al final cadascú teníem el nostre tarannà i les nostres percepcions, també, no? I el que jo sempre vaig sentir és que, d'alguna manera, el meu germà era com conscient amb els anys, també, de que jo podia arribar a més i ell no tant, no? Amb la qual cosa, potser això va fer en ell una mena de gelosia, que provocava també... aquests desacords entre tots dos. O sigui, en resum, no era una relació, no va ser una relació sana. I tot i que jo sempre ho he dit i ho diré, que el meu germà és un encant, és molt estimat per les persones i tal, és veritat que entre nosaltres no hem sabut fer una relació sana i això ha provocat al final no parlar-nos, no tenir cap tipus de relació en aquests anys. I mira, i al final, a mi al principi també em va doldre, no?
Clar.
Pels motius també que es van originar. I jo he intentat contactar amb ell, tenir una conversa, que sapigués també no? Per la meva part, què és el que passava? No s'ha donat encara, algun dia potser.
Potser sí.
Quan estiguem tots dos preparats. Però de moment no m'ha quedat una altra que acceptar-ho.
Sí.
I també he de dir que jo estic molt tranquil·la.
Això és el més important.
Perquè era un patiment, també, eh?
Sí, que tinguis aquesta pau mental, al final és el que dius, i no passa res. Segueix sent el teu meu germà, vull dir, segueix sent el teu germà. Però això també pot passar a nivell de pares, mares...
Total.
No, que sembla perquè sigui el pare o la mare, us hagueu de portar bé.
Exacte, el tema és que ens inculquen des de ben petits que la família és el més important,
sí,
i que t'has de portar bé sí o sí.
Sí.
No, perdona. És que potser el tarannà d'aquella persona, sí, d'aquell familiar, no va amb tu. Per què has de mantenir aquella relació? Per què has de forçar-la?
Sí.
Primer, deixant de ser tu, i segon, pues això, forçant un vincle que realment és per interès, de vegades,
sí, sí,
no? O per lo que sigui. Jo, a mi, em va passar que bueno, la relació tampoc amb els meus pares va ser idíl·lica. Sempre parlem des de la nostra pròpia percepció, val? Perquè jo també vaig idealitzar la relació de com havia de ser la relació amb el meu pare, amb la meva mare, el meu germà en general. Però va arribar un moment que jo em vaig adonar que la relació amb mi mare també estava sent tòxica. I recomanada, o sigui, per recomanació, vaig haver d'agafar espai, vaig haver de separar-me un temps de no tenir gairebé cap tipus de contacte amb ella, perquè havia primer d'entendre què m'estava passant a mi, per després acceptar que mi mare era així i no l'anava a canviar.
No, és que no pots.
Però jo havia estat molts anys contra una paret intentant canviar-la,
sí,
i fent-li veure que jo que pensava... Sí. No et passa tu, amb ta mare, a vegades, sí, fins i tot?
Em va passar fins que al final vaig decidir que ella era així i l'havia d'acceptar.
I quina pau, eh? Quan arribes aquí...
I quina pau, i dius, val, d'acord, és així. No la canviaré perquè ella és així. I amb això que estàs comentant, em ressona molt. Jo tinc dues filles, sóc separada de fa 4 anys i mig, i fa un any i algo, la meva filla gran va decidir que no volia viure amb mi.
Uau.
I jo no entenia res.
Clar.
Perquè en aquell moment dius, però què he fet jo com a mare? Què he fet malament com a mare?
Clar, el primer que et neix, no?
És dir, en sèrio?
Clar.
Però sí,
jo t'estimo... En què m'he
equivocat? Sí, en què m'he equivocat? Si t'estimo infinit. Però al final veus que el que deies tu, no? Ella necessitava
aquest espai.
Aquest espai, no perquè no m'estimi, sinó perquè no podia sostenir la meva manera de ser, fer, amb acorde amb la seva manera de fer i ser. I al final, evidentment, va ser un moment molt dur, però dius...
Clar, com vas encaixar
això? T'ho haig de respectar. Perquè al final una filla és una filla, no? I quan vulgui, tornarà. I jo, com a mare, sempre seré al seu costat.
Clar. I veus, xapó, perquè tu també, gràcies a que ja tenies un nivell de consciència prou important, vas acceptar, però d'una altra manera també podries haver dit, pues no, tu no ets major d'edat encara.
Exacte.
I jo tinc la potestat sobre tu,
sí,
i d'aquí no marxes.
Sí, però no es pot fer això.
Clar.
Perquè tenen ara aquest dret de dir, jo, ja que esteu separats,
clar,
vull anar a viure amb el papa.
Ja.
Doncs,
a partir dels 16 anys?
Crec que els 14 ja poden decidir.
Els 14, sí. Sí, sí.
I va ser dur, però filla, si és el que necessites, endavant. Evidentment, segueix venint amb mi els caps de setmana que li toquen, però clar, hi ha vegades que li dic, Anna, carinyo, anem a berenar, perquè tinc ganes de veure't. Vale, mama. I és fantàstic.
Que potser trobes que ha millorat la relació.
Sí, molt.
Clar.
Vull dir que en el fons...
Clar.
Jo li haig de donar les gràcies a la meva filla, perquè la relació, mira, se'm posen els pèls de punta,
sí,
i tot.
Sí, sí, i a mi.
Però ho ha fet molt bé i ha sigut molt,
molt valenta
de dir, ei, mama, jo necessito això.
Clar.
I dius, va.
Que bé, perquè això vol dir també que ha crescut en llibertat,
sí,
mental i verbal.
Sí. La veritat és que un dels meus objectius era aquest, que creixés amb llibertat, tant mental com espiritual, com totes les llibertats que vulguis. En totes les vessants de la vida, les dues, que creixin en llibertat. I al final, si ell ha pres aquesta decisió, el meu aprenentatge ha sigut entomar-la, acceptar-la i sostenir-la i dir, d'acord, seguim, Anna, cap aquí. No? I fa pocs dies va ser el meu aniversari i em va fer un escrit espectacular.
Preciós.
Que me l'haig de tornar a llegir perquè vaig pensar, uau. Però jo no recapitulava i pensava, però si tu em vas dir que no volies viure amb mi, quin és el problema? I ara m'escrius tot això.
Clar, perquè ho vas percebre com un rebuig directament.
Clar. Totalment.
No, que és totalment normal.
Totalment normal, és clar.
Però és això, o sigui, a mi em va passar que jo, clar que estimava a mi mare, però és que jo veia que la seva manera de pensar i de fer durant tota la nostra infantesa, no, per mi no havia estat la correcta, per ella sí.
Sí.
Perquè clar, eren els seus pensaments, les seves creences, però per nosaltres no. Llavors havia de trencar amb tot això i per mi va ser més fàcil en el sentit de que clar, jo ho vaig fer quan ja estava independitzada però també hi havia una responsabilitat sobre mi perquè ella bueno, pues, depenia d'una sèrie de situacions que la feien vulnerable no? I jo sempre m'havia sentit responsable d'ella fins que va arribar a un punt que vaig dir no, vaig a fer-me responsable de mi mateixa, que tinc tot el dret. I a partir d'aquí ja veuré. I, pues sí, al cap d'uns mesos es va donar una situació que li van diagnosticar un tumor cerebral. I jo pues, ja havia tingut el temps i l'espai suficient com per també conèixer-me una miqueta més, acceptar-la amb ella, que al final pues, ella ho havia fet de la millor manera que havia cregut. I, ostres, tot i que no vam arribar a tenir una conversa com m'hagués agradat, la manera d'entendre'ns va canviar. I la relació també.
Que maco.
Al cap de mes i mig moria, però vaig sentir que havia canviat algú dins d'ella i meu.
Que bé,
sí.
Que pogués marxar al final
sí.
En pau.
I jo també,
sí.
Perquè... per primera vegada començava a sentir que l'estimava.
Wow.
Sí, i que això era una cosa que també em feia sentir malament, perquè deia, joder, tio, que quina filla més dolenta que soc, no?
Bueno.
Perquè no sento estimar-la. Però és que jo tampoc estava sentint que m'estimés.
Yeah.
I això no significava que fos així.
Exacte.
Perquè sempre em va estimar.
Clar.
Però no de la manera que jo vaig idealitzar.
Clar, i que tu necessitaves al final.
També. També.
Molt
bueno,
bé.
Bueno, pues hem sortit al carrer.
Sí, hem sortit al carrer.
Sí.
Hem fet de periodistes.
Sí, exacte, entrevistadores aquí.
Sí.
Bueno, volíem saber una miqueta l'opinió del poble, de la vila. Aviam què pensen ells i elles sobre les relacions familiars.
Les relacions familiars, això cada casa és un món, no? Com diu la frase. Llavors partim des de la meva experiència és que cadascú, els vincles que fa amb la família, en aquest cas si anem directe als més propers, que són els pares, sí, marcarà des de ben petit, de gran després, com has de viure. En el meu cas... envejo potser aquelles persones que tenen vincles molt forts, que tenen com una necessitat de trucar-se diàriament, d'explicar-se, però en aquest cas no és el meu cas, no? També hi ha la possibilitat de tenir una relació cordial, però sense la necessitat de dependre d'aquesta necessitat vital de saber què fa cada dia, de saber com es troben, sinó bueno, ens veiem de tant en tant, respectem cadascú el seu espai i si hi ha una necessitat molt grossa, doncs llavors lògicament creuem converses o trucades o el que ens faci falta.
Hola Núria, estem aquí amb la Núria.
Hola.
Què penses, què opines, com vius les relacions familiars?
Doncs mira, jo crec que les relacions familiars són complicades, perquè al final la família és la que et toca, no la que tries, i si tens la sort de venir-te bé, doncs fantàstic. Però si tens una família o amb certes persones de la família, doncs ets bastant diferent, has d'aprendre a gestionar aquesta relació.
Doncs les relacions familiars, en el meu cas, jo em sento molt afortunada, tinc una família petita però ben avinguda, i el que m'agradaria destacar és que jo sóc bessona, i el fet de tenir una germana bessona és un sentiment que realment costa explicar, però tens una connexió molt especial que per mi no té res a veure amb tenir un germà, perquè també tinc un germà 2 anys més gran que me l'estimo molt, però el fet de tenir una germana bessona m'ha ensenyat coses que... O sigui, que hi ha una connexió tan forta, tan especial, hi ha una estima tan gegant que costa trobar les paraules, però estic infinitament agraïda i feliç de poder ser bessona, i sobretot de la meva germana, amb la relació que tenim, perquè és preciosa i indiscutible. Vull dir que aquesta és la meva sort i aquesta és la meva situació familiar.
A veure, què en penses tu de les relacions familiars?
Doncs penso que han de ser-hi, les relacions familiars han d'existir i ha de ser un pilar, per mi, fonamental en el dia a dia, no? Vull dir, fer créixer la família és apropar-te a la gent que t'estima, a la gent que et coneix realment. No tothom et coneix realment, no? Llavors és important fer créixer aquesta relació constant, aquestes trucades, aquest què et passa, em necessites, però a la vegada també ens hem de valorar una miqueta el fet de, bueno, de seguir el teu camí, no? I de tenir una valoració pròpia, una interpretació pròpia de les coses, i això passa una mica per tallar aquest cordó umbilical, no? Que a vegades tenim aquest cordó, aquest fil invisible, no? Com diria la Míriam Tirado, no? Amb els seus llibres. Uh-huh. Però tallar aquest fil invisible, tallar aquest cordó umbilical, perquè ja tenim una edat, no?
Perdona que et talli, estàs parlant de pares, mares?
Estic parlant de pares, mares, germans, sí. Tallar aquest cordó umbilical no significa ja no et tinc present amb la meva vida. Per mi és molt important, com he dit, vull dir, qui et coneix millor són els teus pares. Jo també he crescut amb una família amb la qual m'han educat molt amb la pinya, amb el ser-hi, amb l'estar present, amb la comunicació, amb el que et passa, i això també és el que faig amb les meves filles. I jo estic molt orgullosa de com m'han educat en aquest sentit, i per tant és el que jo, com estic educant jo a les nenes, no?
Molt bé, Marta.
I crec en això i treballaré amb això.
Super, doncs moltíssimes gràcies.
Doncs au, a per la següent.
Merci.
Penso que poden ser molt maques, però també poden ser un rotllo.
Val.
Vull dir, té la part negativa, té la part positiva, com existeix el negatiu i el positiu.
Val, ens podries dir algun exemple?
A l'exemple, pues, que això de fer les coses per quedar bé, perquè és la família, pues, s'ha de mirar de fer les coses per quedar bé amb tothom, sempre igual. No és perquè si família pots fer-ho i... Uh-huh. I si no és família, pues, no. Sempre una persona ha de ser igual.
Què en penses de les relacions familiars?
Bé, pues, no sé ara exactament com es diu en català, però és un arma de doble filo, de doble tall, perquè poden estar molt bé les relacions familiars, però hi ha aquell punt que pot ser arribar a ser tòxic, perquè no és el mateix una amistat que la família. L'amistat més o menys la pots triar, a la família no. Llavors, quan les coses a vegades no van com un vol, la família a vegades pot ser perjudicial i s'ha de jugar una miqueta, amb tampoc idealitzar com abans que la família és el més, sinó que a vegades, bueno, s'han de prendre decisions perquè no t'afectin la teva salut mental i agafar aquest equilibri.
Bueno, quina diversitat d'opinions i de percepcions. És curiós, eh?
Sí, sí.
Com, fins i tot hi ha una cosa que, ostres, quan l'escolto encara, me'n vaig al passat. Perquè jo també era molt de dir i de pensar que els amics els esculls tu, la sí. família no. Però resulta que sense ser conscients d'això ja arriba. Sí que també l'escollim. Però bueno, això serà un altre podcast.
Sí, això ja, ja ho desenvoluparem. No?
Més endavant. Però sí, sí, déu-n'hi-do, eh? Sí. Quanta diversitat.
I dintre d'aquesta diversitat, no?, i aquests vincles que tu pots fer a dintre de la família, també apareixen aquests traumes que genera la família, germà, pare o mare, no? En el meu cas, jo, per exemple, tinc molt, molt aquí vivenciat, no?, la ferida de l'abandó del meu pare. El meu pare era una bellíssima persona, però a mi m'ha quedat, i me'n recordo, i ara em ve a la memòria, que a l'escola es pensaven que els meus pares estaven separats.
Wow.
En aquella època. Wow. I li deien, però estàs separats els teus pares? I deia, no. Ah, no, com que el teu pare no apareix mai, no? Sempre era la meva mare la que portava aquí el timó endavant, la família endavant, i el meu pare doncs, es dedicava a treballar. Treballar, treballar, a fer hores, que hi ha el fulbito, que el meu pare era àrbitre de fulbet, i vinga, perquè era molt bon jugador de fulbet, però també era àrbitre, i sí que el veia, però no era un pare implicat, no? Jo veig el pare de les meves filles com ha estat implicadíssim en l'educació de les meves filles i ha estat amb les meves filles. Avui li he preguntat fins i tot a la Mariona i li he dit, Mariona, tu tens sensació, no? Diu, clar, mama, el papa ens ha acompanyat al parc, al metge, ens ha fet el dinar, el sopar, papa, papa, papa.
Ha estat present.
Ha sigut un pare present. Però jo, en el meu cas, no, tinc aquesta ferida d'abandó que ha sigut un, no? Que no ha sigut un gran trauma, però sí que a l'hora de relacionar-me jo ho veig, no? Però jo fins i tot li he dit a la meva mare, no? Mama, perquè el papa no feia això. Que sí!
Imagina't, no? La percepció que tu també havies tingut.
La meva pròpia percepció no tenia res a veure amb la realitat que havia sigut.
Perquè tu recordaves com que ella havia estat menys del que realment va estar.
Exacte.
Pues potser per tu la percepció no és tan física, sinó emocional.
Sí, totalment, perquè jo he fet molt esport durant tota la meva vida, actualment encara jugo bàsquet, i els partits de bàsquet que jo era petita, jo recordo sempre la meva mare, sempre la meva mare. Mare cap aquí, mare cap allà, no sé què, i quan jo vaig dir, però si el pare no venia mai a veure'm, oh, com que no? I es va molestar la dona,
wow.
amb raó. Però si sempre veníem tots dos, i jo, ostres, amb la boca oberta, jo.
Desencaixada.
Perdona, eh? I me'n recordo un dia que em vaig fer mal i el meu pare va venir a dir-me, Pitsi, perquè a mi el meu pare em deia Pitsi, Pitsi, estàs bé? Jo, deixa'm, que em fa molt mal. Pobret wow. meu. Me n'en recordaré sempre, sí, pobret. Però hi era present,
clar.
Però jo no notava aquesta presència.
Per això, perquè potser sí que era física, però no emocional.
Exacte.
I per nosaltres, quan som petits, és el més important.
Sí, sí, totalment, totalment. Llavors, bueno, dintre, no?, d'aquestes relacions familiars que estem parlant, ostres, amb ma mare també, no?, he tingut una bellíssima relació amb els seus alts i baixos de toxicitat de quan ets adolescent, que et penses que ho saps tot, i tu a mi què m'has de dir, i no sé què, i no sé quan, no? I ara em moriria sense la meva mare,
clar.
No? Però, ostres, hi han hagut totes aquestes coses, aquests aprenentatges que al final dius, uau... Wow.
I que bé que en aquest sentit tu també hagis agafat consciència, perquè estic segura que això ha fet també que la relació amb teva mare hagi canviat.
Totalment, totalment.
No, no, és brutal. Bueno, sobretot com ens marca la infantesa. Jo em va passar que amb 38 anys vaig saber a través d'un familiar que el meu pare, que jo el tenia super idealitzat. Per mi, o sigui, era una persona 10 en quant a saber portar negocis, el do de gent, perquè de fet és que teníem un bar aquí a Castellà i s'avenia molt bé amb tota la gent. Jo recordo el bar a rebentar els divendres i els caps de setmana, que jo també vaig estar allà treballant un temps. Per mi era un home exemplar. I quan em va venir aquest familiar i em va dir, és que el teu pare no és qui creus que ets. Què és?
Què és?
Wow. I jo com? Diu, sí, perquè bueno, el teu pare va fer això. I això era que havia abusat d'una persona durant un temps. Wow. I a mi allò em va ressonar tant. Vaig pensar, coi, si ho ha fet amb aquesta persona, ho ha pogut fer amb mi.
Oh.
I en aquell moment se'm va caure al terra, per descomptat. O sigui, aquell vell que jo tenia, no?, amor ciego,
sí,
i com a referent també, del primer home que jo he conegut.
Sí, que és el més important.
Exacte.
Sí.
Uf. I, bueno, jo ja estava endinsada amb el tema de sanació, canalització i tot això.
Però tu no recordaves
pas. Jo no recordava.
Perquè no. Estàs dient que tenies
ara,
entre 8 anys.
El meu cos sí.
Ah.
A mi em feia... De sempre m'havia donat molta tirícia.
Sí.
Que em toquessin els mugrons.
Mm.
I alguna coseta més que em va sempre costar molt, no?
Sí.
Des del principi. I vaig pensar, hòstia, i aviam si això ve d'aquí. I vaig demanar una cita amb una terapeuta que fa registres akàsics per obtenir respostes. Perquè el meu pare ja era mort,
sí,
a més havia mort de demència senil, amb la qual cosa jo encara...
Encara menys, no?
Sí, encara que hagués estat viu no li hagués pogut preguntar. I era l'única manera que jo tenia de poder corroborar si allò que jo estava creient podia ser verídic, no?
I això que parles dels registres akàssics, ens pots definir més o menys així, sí, amb una pinzellada, què és, perquè els nostres oients s'orientin?
Molt breu. És com si... És la biblioteca de les ànimes.
Uau.
És com si anessis a una biblioteca a llegir-te un llibre, a buscar informació...
Sí.
Però
vas a buscar un ànima en concret.
Però en aquest cas hi ha un recull d'informació històrica,
sí,
d'ànimes, no?, que han viscut la seva vida i que tens la possibilitat de recuperar aquesta informació. I per mi, que jo ja havia fet regressions...
Ara t'anava a dir. Exacte. Això deu ser molt similar a la regressió.
Però sense tu, com a primera persona, anar a recordar.
Val.
Val? O sigui, en aquest cas és una persona professional que té experiència amb això. A mi, en aquest cas, em va dir, vine amb 5 preguntes, però que tinguin una resposta argumentada, no que sigui de sí o no. Val?
Val.
Clar, el que et deia, jo ja havia fet regressions, ja m'he vist en altres vides, en altres dimensions, diguéssim. Llavors, sí, sabia que això podia també existir.
Sí.
Jo vaig estar esperant 2 setmanes, com a agua de mayo.
Vaja.
Aquella cita.
Aquella cita que vas
per acabar,
descobrint...
de confirmar si jo, o sigui, el que estava passant pel meu cap era veritat o no. I efectivament, ho vaig poder confirmar.
De que sí, era veritat.
De que sí, de que precisament ell havia repetit patró perquè havia sigut abusat per un tiet seu amb 6 anys. I bueno, ja sabem, no?, tu i jo, que quan pateixes un trauma,
sí,
o el repeteixes... o te'n vas a la contraposició. I en aquest cas, ell va repetir.
Val.
Val? Clar, encaixar això...
Duríssim.
Pues sí, ja fa 8 anys i encara estic acabant de desprendre'm d'aquella vivència que després he hagut fins i tot, perquè clar, o sigui, és que paia això a vegades ni amb 20 anys. Però a mi m'ha ajudat molt fer bueno, tota aquesta experiència de sanació i canalització lligada a les regressions per veure'm, reviure aquella situació i poder-ho transformar, perquè estava sent un bloqueig important en mi, o sigui, me'n vaig adonar i de fet van començar a canviar coses.
Clar.
Al cap d'un mes, fixa't que curiós, que ràpid. Jo ja no he sentit mai més tirícia.
Aquesta angúnia, no?
Exacte, aquesta angúnia i aquesta resistència a l'hora de... Perquè, aviam, a mi m'encanta el sexe.
Clar. Com a tothom, gràcies.
Sí. Vale? Sí, sí. Però no el gaudia.
Ah.
i al cap d'un mes vaig començar a experimentar canvis en el meu cos. O sigui que imagina't, moltes vegades la ment no vol recordar i per això
es protegeix.
Ho encapsula, val? Però la memòria està, i sobretot la física. Per el, això moltes vegades reaccionem com reaccionem, sense ser conscients del per què.
Ja.
I crec que, no sé, això...
Bueno, és molt important i està molt, molt bé, i diu molt, no? De cara també als nostres oients que ens estan escoltant, que si han viscut una experiència com aquesta tan dura, que ha sigut molt valenta en explicar-la.
Gràcies.
No es quedin en el mal record, que sempre hi serà, però que es pot superar.
Oh, i tant.
Fent treball terapèutic i d'autoconsciència, i a partir d'aquí seguir amb aquesta vida familiar que forma part d'una mateixa, d'un mateix, i tirar endavant.
Totalment. Per mi, a mi el que m'està ajudant molt més... en tot aquest temps que bueno, he tingut els meus altibajos, és sobretot ser conscient que jo ja no sóc aquella nena que va ser abusada.
Exacte.
Que sóc ara una persona que he aconseguit estimar-me, posar els meus límits també.
Important.
Perquè l'abús al final pot ser físic, però també emocional.
I tant.
Llavors, sobretot, no tenir por. Ser al límit, si ho necessites ser.
Sí.
En tot moment. I sobretot, a deixar-te d'identificar amb la ferida. Això és el que més, de veritat, m'està ajudant a acabar de tancar aquest cicle, que ja saps que fa mesos que t'ho dic.
Sí.
I sí.
Molt bé, molt bé. Us deixem el tema d'avui, un tema que ens agrada molt, molt, molt acorde amb tot el que hem explicat. Sort de tu.
Deu, que es gràcies.
Som-hi.
Gràcies.